A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un espai de consum que mensualment doncs, ens porta la gent de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, concretament a la Sandra Clark. Sandra, bon dia.
Bon dia.
I la Sandra, que avui ens ve a portar, ens ve a explicar diversos requisits mínims de les relacions de consum. Allà, les relacions de consum són les que establim nosaltres com a consumidors amb els establiments comercials, normalment físics, que hi ha en els nostres places i carrers. D'entrada, un recordatori important, i és que organitzeu una xerrada adreçada a persones, consumidors i responsables d'establiments comercials el mes que ve.
Exactament. La organitzem el dia 19 d'abril al Centre de Formació d'Adults d'aquí de Sitges i és una xerrada que ve amb suport de la Diputació de Barcelona, del Departament de Consum, i que ens parlaran precisament d'aquests requisits mínims en les relacions de consum de les persones consumidores i els establiments comercials, però també faran incidència, per exemple, en les vendes a distància, que també tenen requisits a nivell de normativa de consum.
D'acord, alguna vegada ja les hem comentat?
Les hem comentat, sí.
Els requisits aquells de que es pot tornar, que tal, el dret de desistiment i tot
bé.
Això. No, sí, i tal, anem aprenent. Escolta, a qui va adreçada exactament? És a dir, qui pot estar interessat en aquesta xerrada del proper divendres 19 d'abril?
Principalment, el col·lectiu al que adrecem aquesta xerrada és el col·lectiu del comercial de Sitges, tot el teixit empresarial i comercial de Sitges, del nostre municipi. Jo crec que és molt interessant perquè és una reivindicació una mica de les persones que ens dediquem al món del consum, de que els establiments compleixin la normativa en consum, igual que compleixen altres normatives que els afecten, doncs la normativa en consum, perquè té uns efectes i el seu no compliment doncs, pot provocar situacions una mica complicades. I aleshores, és una normativa realment molt, molt fàcil de complir, no té cap mena de complicació i aleshores únicament crec que cal estar informats. I en aquesta xerrada els ponents que venen, que són tècnics de consum de la Diputació, ho expliquen molt bé i a més donen suport documental, donen documentació per tal que ho tinguin en compte, donen fulls de reclamació d'anúncia, donen cartells, faciliten tot això que a vegades doncs, un quan aixeca una persiana no té temps d'estar buscant, no? I allà ens ho facilitaran.
Per tant, una xerrada més pensada pels establiments comercials que no pas d'entrada.
Pels consumidors, però consumidors. Si hi ha algun consumidor que vol venir, doncs estarem encantats de que vingui. A més, hem de tenir en compte que aquesta normativa mínima dels requisits en consum va estretament lligada amb els drets que tenen els consumidors en les seves relacions de consum. Una cosa va amb l'altra. I aleshores, la informació que donaran als establiments comercials serà de profit igual pels consumidors.
Pels consumidors. Per tant, important. Més que res, el comentari que també fèiem amb la Sandra abans d'entrar. Tothom és molt conscient de la normativa fiscal que ens afecta.
Exacte.
I moltes vegades la normativa de consum, que és més senzilla que la fiscal...
Sí, i jo crec que és com més evident, a vegades, no és que la deixin de banda, però és que és veritat, ningú ens... No la tenim present a l'hora de, no? Moltes vegades, només la tenim present quan tenim un problema.
Clar.
Llavors, la meva reivindicació, jo crec que la de molts companys que ens dediquem al consum, és de fer una acció pedagògica, de tenir-la abans, no? Perquè això ens sí, evita situació. No?
La majoria de coses són sentit comú.
Molt sentit comú.
La majoria, perquè clar, la normativa al final acaba normativitzant allò, els usos i costums.
El
i,
dia a dia, de quan nosaltres ens adrecem a un establiment i anem a comprar o a contractar un servei.
Correcte, però sí que és veritat que hi ha determinades especificitats que marca la norma.
Sí, hi ha molta normativa. La principal és el Codi de Consum de Catalunya, que és la que apliquem, però hi ha molta norma diversa perquè hi ha molts sectors de consum, llavors hi ha molta normativa sectorial.
I això és bo que com a mínim allò que ens afecta en tant que comerciants, és a dir, si pensem ara a qui està darrere del taulell, el propietari d'una botiga, és bo que com a mínim sàpiga, tingui ben clar
allò que ha de tenir, que ha de complir per tenir-ho bé, perquè no és el mateix un forn de pa que un restaurant, o no és el mateix un restaurant que una empresa que ven per internet.
Abans d'entrar en el detall d'aquests requisits mínims de relacions en el consum, detecteu els especialistes deficiències en el coneixement d'aquesta normativa de consum per part dels establiments?
I no
voluntàries, eh?
De desconeixement.
Ah, exacte.
Moltes vegades, sí que es detecta. Per exemple, si tu passeges pels carrers, de tot arreu, a horaris comercials, no? És l'horari comercial, un establiment l'ha de tenir fixat fora de l'establiment i ha de ser visible per les persones consumidores fins i tot quan l'establiment està tancat. Imaginem la típica persiana que baixa. Aleshores, si tu tanques el teu establiment amb una persiana, allò ho has de col·locar en algun lloc que el consumidor pugui saber que el teu horari d'obertura és de 8 a, no, bueno, de 9 a 1 i de 3 a 5, no ho sé, m'ho invento. No? Si fas algun canvi, perquè la vida passa i a vegades s'han de fer canvis, tu ho has d'anunciar. Has d'anunciar que durant el mes d'abril obrirem amb aquest horari i els dijous tancarem, no? És una cosa que l'empresari o el venedor ja fa, perquè a ella li interessa que els seus consumidors estiguin, i moltes vegades ho fa de facto, i no perquè ho hagi llegit en cap regulació, sinó perquè
és de sentit comú,
i forma part de la seva acció comercial. Però a vegades no passa, no? O una cosa molt curiosa amb els horaris comercials, els mercats municipals també han de tenir l'horari fora, no? Però clar, estan al mercat municipal, hi ha diverses parades. Pot ser que una parada no faci el mateix horari que el mercat municipal. Doncs aquesta parada ho ha denunciat també, no? I és com una cosa de no passa res. No passa res, però si ho tenim i ho complim, doncs som molt excepcionals i ho fem molt bé.
D'acord. Vinga, et sembla que anem repassant aquests requisits mínims.
Sí.
Partim d'una base que és el Codi de Consum de Catalunya.
Exacte. El Codi de Consum de Catalunya regula, per una banda, els drets de les persones consumidores, vale? És el que et deia, va estretament vinculats amb els requisits mínims de la normativa de consum que han de tenir present els establiments, no? Aleshores, per exemple, el Codi de Consum regula que les persones consumidores tenen dret a la informació. El dret a la informació és com el calaix de sastre, no? dels drets de les persones consumidores. Quins són aquells requisits que incideixen en aquest dret? Doncs, per una banda, com hem dit, els horaris comercials. D'altra banda, tenim el preu de venda al públic. Els horaris comercials han d'exhibir el preu de venda dels productes que venen o dels contractes que ofereixen, dels serveis que ofereixen. Aquest preu de venda ha de ser total. Pots posar en moltes situacions. Una tenda de barri, un restaurant. Això què vol dir? Que han d'incloure els impostos, han de venir inclosos. No pot ser... I tots aquells conceptes que poden composar el preu han de ser visibles pel consumidor. Si jo et poso que això val 100, val 100. No val 100 i quan vaig a pagar, no, però això té també un càrrec... No, això ha d'estar, el consumidor prèviament ho ha de saber. Val? En aquest preu de venda hi ha una cosa molt curiosa i és que hi ha alguns establiments que no estan obligats a posar el preu de venda.
Vaja.
Per què? Doncs perquè tenen productes que si poses el preu de venda podrien provocar una incidència en la seva seguretat. Estem parlant de joieries, pallateries... Aquests establiments no estan obligats a posar el preu de venda.
És a dir, aquells establiments que, per definició, venen productes que poden considerar-se cars, onerosos...
Exacte.
No tenen una obligació estricta d'indicar el preu de venda, però en aquest cas és per un motiu
de seguretat. Exacte, perquè el preu de venda està visible des de fora, als aparadors, i a dins de la botiga. Llavors, clar, si des de fora els aparadors bueno, és una normativa que té és una normativa que contempla el Codi de Consum i aquests establiments no l'han de tenir.
D'acord.
Són per qüestions de seguretat. Uh-huh. Després, una altra cosa que ens hem d'informar com a consumidors és bosses de plàstic. Uh-huh. Les bosses de plàstic, hi ha una regulació el 2018 que estableix que les bosses de plàstic s'han de cobrar per una qüestió medioambiental. Aquesta regulació va anar canviant amb el temps i actualment les bosses de plàstic només es poden dispensar a bosses compostables. Si l'establiment dispensa bosses de plàstic i les vol cobrar, ho ha d'informar el consumidor.
I, a veure, és a dir...
Com a gratuïtes...
Gratuïtes...
Compostables.
Compostables.
Si tu dispenses bosses de plàstic, això ens passa a molts supermercats, que anem i ens donen una bossa de plàstic, no és compostable, aquella bossa, si es cobra...
S'informa.
I ha de venir en el tiquet.
D'acord.
Com un concepte més. Mm-hmm. Val? Un altre dels requisits mínims dels establiments comercials i que després de la pandèmia va ser molt visible va ser el codi QR. El codi QR, tu jo puc anar a un restaurant o puc mirar una carta per internet o el que sigui i em poden informar dels preus pel codi QR. Això és correcte. Això no exclou que l'establiment té l'obligació de tenir aquells preus i aquelles condicions contractuals i el que sí i aquella informació amb un suport paper.
D'acord.
Per què? Perquè si jo no tinc bateria al mòbil, uh-huh, ja no tinc informació, no? És a dir, el codi QR és, a més, ara està com molt vigent i moltes vegades ens assentem a les taules dels restaurants i veiem el codi QR i tots ja anem a fer la foto. Però si algú volgués demanar la carta en suport paper, ho pot fer i l'establiment té l'obligació de donar-ho.
D'acord, no cal que sigui una carta allò en format fusta ni en format raro, ni cal que en tingui moltes, en que en tingui una a disposició.
Clar, sí,
per,
sí.
Per qui ho demana.
O, per exemple, una pissarra amb tots els preus.
Això serviria.
També, això serviria, és un suport paper, és un suport físic. A vegades te l'apropen, que dius, per què m'aproves la carta, que és tan gran? Mm. Bueno, doncs, perquè també serveix.
És a dir, les típiques pissarres que,
exacte,
que hi ha als establiments.
Exacte, però procurem que la pissarra no s'esporri.
No, clar, evidentment, no? Però allò típic de la pissarra doncs, a la paret de l'establiment amb els preus també compta.
Exacte, el que no pot ser és que no tinguem, que només tinguem el codi QR. Primer perquè pots no anar amb el teu dispositiu mòbil o perquè pots, hi ha una bretxa digital molt gran.
D'acord. Aquesta és una mancança també en alguns establiments, és a dir, que com ja hi ha el codi QR, doncs ja donen per bo que...
Tu t'ho has trobat? Uh-huh. T'ho has trobat o no? Jo no m'ho he trobat.
Pregunto.
No ho sé. El que passa que jo no m'ho he trobat i t'he de dir que no tinc cap reclamació en aquest sentit.
D'acord.
El que passa que és veritat que la gent ja anem a fer la foto directament. No ho preguntem.
I normalment sortim amb bateria al mòbil.
Exacte.
O si no en tens tu,
exacte,
la persona que va amb tu sí que en té.
Però l'important no és que el consumidor estigui preguntant si ho té en els dos suports, sinó que el comerç sàpiga que ho ha de tenir amb els dos suports.
Clar, aquí podríem entrar en una derivada. Bona part dels incompliments que ens està ara explicant la Sandra són incompliments menors, en el sentit que, clar, no és normal posar una reclamació a Consum perquè no tinguin la carta física, perquè no han caigut en què l'havien de tenir, perquè el Codi de Consum de Catalunya ho diu.
No és habitual, però hem
pot
de
passar.
Tenir, però pot passar. I jo t'explico una situació que pot passar. Jo vaig a un restaurant i vull saber la carta i em diuen que només és amb codi QR, jo demano la carta amb suport paper, em diuen que no, però demano si està escrit en algun lloc, amb algun cartell, amb alguna cosa que sigui visible, em diuen que no, malgrat que jo no hagi consumit en aquell establiment, puc demanar un full oficial de reclamació i denúncia. Perquè el full oficial és queixa, reclamació, denúncia. I aquí hi ha una infracció en normativa de consum. Ho dic perquè no costa res tenir les dues... I és el que et deia, és com una acció pedagògica per part dels serveis de consum. Vull dir, nosaltres el que volem és que tots els establiments normativament estiguin bé i compleixin la normativa. No, a ningú, jo crec que a ningú en els seus cabals se li acudeix d'anar per als establiments mirant això.
A veure què falta per anar a denunciar.
No, vull dir, és que si el, vull dir, no, altres, però que és veritat que la normativa dels fulls de reclamació denúncia oficial et diu que no cal que hagis consumit o adquirit un producte per posar una, per presentar un full oficial de reclamació denúncia. I això per tant, també crec que és una cosa que és important a nivell dels establiments.
Correcte. És una cosa fàcil de solventar.
Molt perquè, fàcil.
Perquè
sí, sí.
Bàsicament és tenir el paper
amb
imprès allò que tens enllaçat en el codi QR, perquè
exacte.
La informació
sí, sí.
Ja la tens.
Bueno, és que jo crec que de fet primer fas el suport paper i després el codi. Llavors,
per, tant,
per això que molts establiments això... No, potser no ho coneixen, però deu, si ens estan sentint deuen dir bueno, noies, que això ja ho tenim.
Clar, no.
Doncs molt bé, ho fan estupendo.
Però que bàsicament aquí el que estem explicant és que això ho posa al
això
codi.
Ho posa la normativa, sí.
I per tant,
sí.
Si algun dia doncs, es posa torero i d'això... Doncs...
Clar, és que consumidors som tots i molt variats.
per això ho estic dient. Bueno, la qüestió és que no us heu trobat,
no,
afortunadament,
no,
en un cas
no.
Extrem. Perquè
el que
un
ens
cas
hem
extrem...
trobat és una pregunta. Uh-huh. Una pregunta, una consulta, i la gent, ah, vale, d'acord, i ja està.
Ja està.
Sí, això sí. Mm-hmm.
Però que en el fons és això, és a dir, és sentit comú. I mira, si no ho tens, escolta'm, si és un establiment més o menys habitual i dius, escolta, mira, és que...
Sí, i després els establiments parlant, la gent s'entén i, escolta, m'ho pots facilitar i
ja està.
És que jo no m'he trobat mai una reclamació d'aquestes mm-hmm. característiques i no et puc dir, però si m'hi trobés, jo entenc que el que faríem seria anar a parlar amb l'establiment, explicar-li la normativa i que actualitzés
ja
la seva normativa.
És molt fàcil d'actualitzar i s'entén que en principi no ha d'haver mala fe per part de ningú.
Faríem una acció informativa en tot cas i li explicaríem al consumidor que bueno, doncs això que estem reivindicant a la ràdio, que la normativa de consum a vegades passa molt desapercebuda i que nosaltres com a servei públic de consum doncs també hem de fer aquesta acció informativa, no?
Uh-huh.
Tant als consumidors com als establiments.
Doncs ens ha quedat clar, de moment, horaris comercials a la vista, encara mm-hmm. que l'establiment estigui tancat. Preus de venda,
totals.
Òbviament, al públic, el total, mm-hmm. no val això més IVA, no?
No, el total, l'IVA està inclòs.
No hem de calcular 0,21 o 0,10 mentalment, no.
No.
Lliurament de bosses de plàstic s'ha d'informar
si es cobren. S'ha d'informar si es cobren i només poden lliurar gratuïtament les compostables.
Mm-hmm. Per tant, les de plàstic s'han de cobrar sempre.
Les
si
de plàstic... La normativa no diu que s'han de cobrar, ara ja.
Ah, no? Ah, això va ser el 18.
El 2018, el 2021 surt una normativa i diu només es poden lliurar bosses compostables. Llavors queda aquella cosa de... I les
si
de plàstic...
No, si només es poden lliurar bosses compostables, no es poden lliurar bosses de plàstic.
Però llavors, si lliures bosses de plàstic, doncs les cobren i està... Vull dir, l'única cosa que han de tenir en compte és que ho han d'incloure en el tiquet.
Clar, les cobren perquè no les poden lliurar.
Bueno, les cobren perquè les cobren com un producte més
sí,
a la venda.
Sí. Correcte.
No com un servei, no com dintre del servei de la compra.
També és cert que quan les bosses de plàstic no es cobraven, eren bosses molt més senzilles i ara si demanes
són molt reforçables, bueno, ara a vegades hi han de ràfia, hi han de cartró, hi han de plàstic, vull dir, i aquestes generalment els establiments les cobren.
Això ha variat.
I és correcte que les cobrin. Uh-huh. O si ho informen.
Doncs, bosses de plàstic s'han de cobrar si es lliuren. Codis QR ja ens ha quedat clar. Què més?
Doncs mira, el dret a la informació important en un tipus de venda que ara pues les relacions de consum canvien i ara hi ha molta venda a distància. D'aquesta n'hem parlat molt,
sí.
Però que és important que tingui el consumidor. Si jo tinc una pàgina web i venc productes o faig contractes de serveis a distància, sobretot el meu nom comercial i les meves dades identificatives fiscals com a empresa, la meva adreça, mail de contacte, una explicació del producte o del servei que estic oferint, dret de desistiment, si hi ha canvis com ho puc fer, i alguna cosa més de la normativa, però això és important que el consumidor ho sàpiga. Per què? Perquè és una venda on no hi ha la presència simultània de venedor i comprador. Aleshores, la persona consumidora únicament està darrere d'una pantalla.
Uh-huh.
Tota la informació que ens podria donar en un establiment comercial de proximitat ens està donant una pantalla i allò ser el més complet possible. El consumidor ha de tenir la sensació que té tota la informació possible per decidir si compra o no.
Correcte. És a dir, normalment, a la majoria dels establiments que fan venda per internet, a la part normalment inferior de la pàgina,
hi ha una informació legal...
Condiciones de venda, informació legal, el que
sigui.
Tot això,
sobretot, és una qüestió perquè, i això va cap a consumidors i també per les persones que venen a distància, clar, aquella venda pot ser que s'acabi quan jo rebo el producte o contracto el servei i surti molt bé, però a vegades, doncs, com totes les relacions de consum, doncs, tenen les seves diferències. Aleshores, el consumidor ha de poder posar-se en contacte amb aquella persona, amb aquella empresa que li està venent i necessita totes les dades possibles. Perquè si no, hi ha un dret seu, que és el de reclamar, que decau, no? I això sí que quan algú ven per internet ho ha de tenir molt present.
D'acord. Per tant, sobretot, hi hagi botiga física o no, si hi ha venda per internet, és molt important...
Sí, que es compleixin els requisits legals. Això està en una normativa, ara no me'n recordo la normativa, però bueno, que si algú la vol, doncs que escrigui a omic@sitges.cat i li facilitarem la normativa.
Que més o menys és la mateixa, perquè si van a les botigues
Exacte.
Habituals... que
aquelles preguntes que jo, com a consumidora, em faria, les he de plasmar a les condicions que poso o a la informació, a la publicitat, al preu, tot a internet.
D'acord. Vinga, més coses.
Doncs mira, una cosa que la gent no sap, les màquines d'autovenda. Les màquines d'autovenda són una relació de consum pura i dura, perquè aquella màquina és propietat d'algú. Aleshores, les màquines d'autovenda, han de donar la informació, que generalment l'única informació que donen és el preu, ens hi fixem poc, però hauria de posar allà a qui pertany aquella màquina, si tinc algun problema, un número de telèfon, una direcció, una adreça de correu electrònic, el que sigui. Perquè pot ser que tingui un problema. Pot ser que agafi un producte... Generalment hi ha molts productes alimentaris a les màquines d'autovenda i que aquell producte em senti malament. Jo he de poder reclamar algú. No? He de poder, llavors, o que no em surti el producte, això també passa. Doncs he de poder trucar a algú com si hi hagués per dir-li, escolta, acabo de posar tant i no m'ha sortit el producte. Què passa quan aquesta màquina està dintre d'un establiment comercial, però pertany, imagina't, jo sóc establiment comercial, però tu ets el propietari de la màquina. Doncs si no hi ha cap dada, jo com a consumidor puc reclamar l'establiment comercial. No? És com respon solidàriament. Llavors, això és una relació de consum i també el dret de la informació ha d'estar present.
D'acord, és a dir que qui acaba responent si no hi ha aquesta informació és l'establiment a on estava la
Exacte.
Màquina.
Exacte, però el que és responsable és el propietari de la màquina.
Correcte. Les màquines d'autovenda han d'entregar algun comprovant respecte de l'operació que s'ha realitzat.
Exacte. I moltes vegades hi ha algunes que no el proporcionen. No el faciliten. Clar, si no tinc el tiquet,
clar,
jo no puc demostrar
el problema.
La relació de consum.
Si jo em compro unes patates i aquestes patates estan malament, jo com demostro...
Tu tires uns diners... i no et surten les patates...
Primer problema, exacte. La màquina ha funcionat malament.
La màquina ha funcionat malament, llavors això, bueno, la gent, és veritat que són imports molt, molt baixos, però bueno, al final és una relació de consum com una altra. I el dret a la informació, a on podem anar a picar la porta per poder solventar allò, ha de ser-hi amb unes dades d'algú, un telèfon, un correu electrònic, el que sigui.
D'acord. Que no sempre passa, però bé.
No. I si t'hi fixes, tampoc n'hi ha moltes de màquines d'aquestes d'autovenda. Bueno, no sé, jo quan em preparava el programa de ràdio pensava, ostres, doncs ara fa molt de temps, a no ser que siguin estacions de
transport, exacte, en llocs de molta pas.
Però bueno, la gent que és propietària d'una màquina d'autovenda, això sí que va tenir en compte, i els consumidors, doncs, abans mirem, aviam, això té alguna dada o alguna cosa, no? Que si no em dona el producte, pugui reclamar.
D'acord, doncs també el Codi de Consum parla de les màquines d'autovenda. Més
coses. Com a dret a la informació, et diria que s'ha d'informar de les polítiques de canvis i d'evolucions, tant als establiments comercials com a les compres a distància, que això ja ho hem parlat, ha d'haver-hi un cartell que digui la política de canvis o devolucions, ha d'haver-hi s'ha d'informar a la pàgina web, ha d'haver-hi un cartell de les formes de pagament, si hi ha alguna forma de pagament que no s'accepta, o si hi ha un mínim per pagar amb determinades per exemple, amb targeta bancària.
Tot això es pot establir encara? És a dir, no... Primera, no és obligatori que un establiment comercial accepti el pagament amb targeta,
no.
Ni és obligatori o hi ha cap restricció de que l'establiment digui no, no, compres de menys de tant, no les acceptem.
Però ho ha d'informar.
D'acord.
O sigui, el consumidor, quan entra, ha d'estar assabentat de que vaig a comprar un boli que em costa 1,25 € i vull pagar amb targeta. I si aquell establiment té un rètol que diu no s'accepten targetes per compres inferiors a 5 €, doncs el consumidor, òbviament, no podrà pagar amb targeta.
Correcte.
Vale.
És a dir, la limitació l'establiment la pot establir, però l'ha d'informar.
Clar, l'ha d'informar, és el dret de la informació. O sigui, al final, ells tenen un marge en aquest dret, els establiments, hi ha un marge, o sigui, no tots els establiments han de fer el mateix, però l'important aquí és que tu informis al consumidor. No? Si jo faig una política de canvi, que m'han de canviar el producte en 15 dies, doncs ho he de dir. No? O si donaré un vale, ho he de dir. O si tornaré els diners, ho he de dir. No? Uh-huh. Això, el consumidor, quan compra, ha d'estar informat, perquè igual a mi no m'interessa que em donin un vale i el que vull és que em retornin els diners perquè estic comprant a sort i en 15 dies no hi tornaré.
D'acord, clar.
Val? Uh-huh. I després, important amb el dret a la informació, és la publicitat i l'oferta comercial que es fa. O sigui, és important recordar que la publicitat, a més de traure clients, vincula, no? I la publicitat escrita es pot al·legar si després hi ha una mancança de el que he comprat i el que realment després he vist que era, no? Uh-huh. Llavors els establiments comercials han de tenir en compte que sobretot amb la publicitat física, no? O la publicitat a internet, això és vinculant.
D'acord, és a dir que la publicitat és vinculant, allò que hem dit sempre, si veuen en un catàleg un preu d'oferta...
El preu haurà de ser total?
Total, i a més a més en el període de vigència de l'oferta no poden cobrar per sobre d'aquest preu.
No, clar, no, i a més, si jo dic que aquest aspirador frega, l'aspirador ha de fregar, no? I si no frega, aleshores...
Tenim un problema.
Jo crec que s'ha de ser honest, no? Uh-huh. Hi ha moltes maneres de treure clients i jo crec que l'honestedat ha d'estar per sobre de tot i a més és que ens evita molts problemes.
D'acord. No? Tot això, que no són poques coses, és el que té a veure
amb el dret
a la informació
al consumidor.
Consumidor.
Després hi ha el Codi de Consum regula el dret a la informació cap als consumidors, el dret a la protecció de la salut i seguretat, el dret a la protecció dels interessos econòmics, el dret a la indemnització i la reparació del dany i els drets lingüístics. No sé si tenim molt de temps. Perquè...
Doncs mira, en quatre minuts has dit quatre coses, o sigui que no sé... Però
fem un ràpid desenvolupament. Recordem que això en la xerrada es farà i ho faran...
Especialistes.
I si no, en un pròxim programa, doncs ho desenvolupem i ja està. El dret a la protecció de la salut i la seguretat dels consumidors té a veure amb l'etiquetatge i els al·lèrgens. Per què? Perquè els productes que rebem, que comprem, han de ser segurs per la nostra salut. Aleshores, com vehiculem això? Ho vehiculem a través de l'etiquetatge, que és obligatori,
uh-huh.
I en els darrers anys es va fer obligatori donar informació als consumidors i consumidores de 14 grups d'aliments que eren altament
que causen al·lèrgia.
Que provocaven al·lèrgies,
ja està,
no?
Vinga.
I això doncs, ja ho desenvoluparem, però és obligació donar aquesta informació als consumidors. En la protecció dels interessos econòmics dels consumidors, el requisit mínim és l'obligatorietat de donar el tiquet de compra, la factura simplificada, el comprovant de venda, aquí també parlaríem del pressupost, són documents que són obligatoris per a la protecció dels interessos econòmics del consumidor, perquè òbviament quan compro estic entregant una quantitat de diners i això no em pot, la mala informació no em pot repercutir.
Uh-huh.
Després hi ha un altre grup de drets que és a la indemnització i a la reparació del dany, que al final és el que incideix molt en el nostre dia a dia de la OMIC, val? I aquí estaríem parlant dels fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia i el rètol informador obligatori que han de tenir els establiments comercials físics en tant en quant disposen d'aquests fulls oficials.
Uh-huh.
I recordar que aquests fulls oficials els establiments els han d'entregar sempre que un consumidor ho sol·liciti fins i tot quan no ha comprat res al seu establiment. O no
fins i tot quan ha comprat res.
Això ja ho desenvoluparem en el
pròxim. Ja ho desenvoluparem.
I després estan els drets lingüístics, que el que venen a dir és que els establiments comercials ens poden atendre en les dues llengües oficials a Catalunya, és a dir, català i castellà, però tot el que és retolació física ha d'estar almenys en català.
Almenys en català. Això és el que diu la normativa.
Exacte.
L'atenció pot ser en els dos.
En els dos, exacte. Jo, a mi se'm poden adreçar en castellà i jo contestar en català.
Correcte. Això sí. Tens dret a adreçar-te en català.
Tinc dret a adreçar-me en català. Això implica que l'altra persona
t'ha d'entendre.
Exacte, però l'altra persona a mi em pot atendre en castellà. Cap problema.
És a dir, que més que res, perquè això ha generat més d'una controvèrsia i més d'una tensió.
Sí.
El que ven no té l'obligació de parlar en català.
No, té l'obligació de comprendre el català. Perquè la persona consumidora se li pot adreçar tant en català com en castellà.
Uh-huh. Després, al final, també, aquí entra molt el sentit comú, eh? És a dir, que moltes vegades...
Sí, de respecte, no passa res.
D'acord, perquè si volem estirar del fil, el podem estirar de moltes maneres.
Exacte.
I, per tant, doncs, ni ens hem de posar gallitos d'una banda ni ens hem de posar gallitos de l'altra.
Hem de saber què diu la normativa i aplicar-la. Si jo em sento més còmode parlant en castellà perquè molt bé, però si estic atenent he de poder entendre el que se'm demana si la persona del consumidor està en català, i de la mateixa manera jo com a consumidor em puc adreçar a l'establiment en castellà. No passa res. Jo crec que el que vol la normativa és que ens entenguem.
Exacte. La comunicació. Exacte. Els drets de la informació i els drets de la comunicació. Mira, hem començat per una cosa i acabem per l'altra, tot i que l'altra, com dèiem amb la Sandra, ja m'ho sumava, que no tindríem temps en un programa d'acabar-ho de desenvolupar tot. Per tant, doncs deixem oberta aquesta opció de cara també a la xerrada del proper, recordem, 19 d'abril a les 3 de la tarda a l'escola, a la centre de formació d'adults, doncs per parlar d'això, de les relacions de consum entre persones consumidores i responsables d'establiments. Sandra Clar, des de l'UMIC, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens retrobem, doncs així, d'aquí 3 setmanetes aproximadament, doncs també per acabar de comentar aquestes relacions i aquesta xerrada. I a tots vostès, són les 12, moltíssimes gràcies com sempre per l'atenció, que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.